Això és Quin Estiu. Quin Estiu és el revés estiuenc de l'informatiu vespre. T'estarem acompanyant fins a les 8 de la tarda des dels estudis d'IV3 Ràdio a Eivissa. En Pablo Morganti, que està als controls tècnics, i qui et parla, Carmen Cires. Avui començarem parlant de turisme, en aquest cas de les conclusions d'una enquesta que s'han publicat un diari alemany, que parlen de que el turista alemany s'està començant a cansar de la saturació, en concret a Palma. Parlarem amb el president de la Fundació Gadeso, que també fa enquestes socials d'aquesta temàtica per analitzar les conclusions. I encara a Palma visitarem el Jazz Boya Club per conèixer els artistes locals que toquen en aquests dies en aquest espai. I a més tindrem temps per a les nostres seccions de literatura amb Anton Chekhov i la nostra cançó de l'estiu avui amb Alaska i el seu A qui li importa. Això és IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. I un dels diaris alemanys més importants, l'Spiegel, publicava aquesta setmana les conclusions d'una enquesta que deien que el turista alemany s'està començant a cansar de la saturació, i així ho reflecteix aquesta publicació. Un 68% aprova limitar el nombre de turistes, o el que és el mateix, 7 de cada 10. Per comentar aquesta notícia parlarem ara amb Antonio Tarabini, que és president de la Fundació Gadeso i recentment va publicar també les conclusions d'una altra enquesta sobre com veuen les turistes les illes. Antonio, molt ben vespre, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, què passa amb els turistes alemans?
Sí, mira, el que passa és el següent. És a dir, jo crec que el més preocupant d'aquesta notícia és que tenen aquesta percepció, són els turistes, en aquest cas com t'adaman, repetidors. Això és molt greu. És a dir, tenen en compte que un dels nostres patrimonis, entre cometes, és que molta gent que ens visita són repetidors, eh? És gent que ha vingut una vegada, una altra vegada, primer ha vingut tot sol, després ha vingut amb sa dona, sa companya, amb sa seu fill, amb amics. Per tant, aquest turista és el més important perquè, insisteix, repeteix i mos coneix, i sap on va. Aquest turista és el que se sent, és a dir, de qualque modo, molest per sa saturació o massificació del turisme, perquè ha conegut una altra Mallorca. Això realment és realment preocupant, eh? Molt preocupant. La comparació, és a dir, per entendre-nos, i més una altra cosa també, hi ha un altre tipus de turisme alemany, per entendre-nos com és inglès i d'altres zones, que venen de Mallorca per enguetar-se, no mos enganem, per divertir-se a l'oest. I aquests, evidentment, no els estranya res. En totes coses, perquè no solen sortir del seu que viu. És a dir, si van a Magaluf, si van a Sant Antoni, van a Sant Antoni, i si van a la plaça de Palma, van a la plaça de Palma, i no se mouen. Per tant, aquests normalment surten satisfets de la barbaritat que han fet. Ara, els alemans també se senten molt molests quan veuen com ciutadans seus, perquè estan en un hotel de Magaluf, per exemple, a Sant Antoni, un hotel normal, que veuen que es vespre no poden sortir perquè està ple de gent gata, i que són alemans o inglesos. També s'ha de tenir en compte. Eh? Per tant, jo crec que és important, els matisos són més importants que les dades globals.
I és per això que el 81% diuen les conclusions d'aquesta enquesta també dels germans senten vergonya de les conductes dels seus compatriotes
exactament,
a Mallorca.
Exactament, exactament. És a dir, perquè realment jo ells comprèn perfectament que no tots els alemans són així, ni tots els inglesos. Ara, què està passant aquí darrere? Aquí no mos enganem. És a dir, primera, qualcú les du, les transporta, qualcú les ven el producte, i aquí qualcú les rep. Per tant, és a dir, jo el que no cap d'entendre, i perdó, me seré un poc, si vol, més radical inclús, que me molestem, me pareix molt bé, que hi hagi uns habitants d'aquestes illes, pal de Mallorca, perquè ha corrit a Mallorca, pot ocorrir igual a Eivissa o a Menorca, que aquest d'arran, que s'han anat a un bar, a un restaurant, allà a tirar polvos, a tirar no sé què, no? i mos indignam perquè aquests ens facin turismofòbia. Bueno, però també mos hem d'indignar que a zones turístiques consolidades encara avui la gent s'està engatant enmig del carrer i fan escàndol. I d'això no protestam, perquè també ho hem de protestar, hem de dir turismofòbia d'aquest turisme i d'aquests no. Per tant, és dir, hem de començar a tenir un cert sentit comú, és dir, no dividir el món en dolents, bons i dolents, sinó que de qualsevol modo analitzar realment, fer un diagnòstic, jo estic cansat de dir-ho, el que passa que m'ho moriré en intenció, fer un diagnòstic acertat de lo que ens està passant.
I qual és aquest diagnòstic?
Bueno, aquest diagnòstic és el següent, que poden morir d'èxit. La mateixa presidenta de la Federació d'Hotelers de Mallorca, que no és gens sospitosa, va dir clarament aquesta frase, moriré d'èxit perquè ens oblidem que una part del nostre turisme és deixat. Deixat de què? De que hi ha hagut tots aquests conflictes en el nord d'Àfrica, inclús a Turquia, que ha fet que s'hagi convertit les Balears en un refugi, per entendre-ho, no? Això és perillós, perquè aquesta gent, així com ve, se'n pot tornar. Això per un costat. Segona, és dir, claríssimament, és dir estem en una situació saturadament. El que no pot ser, és que el mes d'agost, a Balears, doblen la nostra població. La doblen. Però això què vol dir? Això vol dir que hem de fer unes carreteres, hem de fer unes reserves d'aigua potable, d'energia elèctrica, de policia, de residus sòlids, per 2 milions d'habitants, quan després de 2 o 3 mesos ens convertim en un que són els que vivim aquí establement. Això és una situació completament insostenible per raons inclús econòmiques, no per raons només romàntiques o ecològiques, per raons econòmiques. Una economia no se pot basar en la seva explotació de recursos bàsics durant 2 mesos.
Qual és la solució, Antonio? Perquè, clar, per una banda, algú pot pensar en la limitació del nombre de turistes, aquest sostre, però també són moltes les qüestions com el turisme de luxe.
És que no, jo tampoc... No, l'alternativa no és el turisme de luxe, ens estem equivocant. L'alternativa és el turisme de classes mitges, és a dir, de gent normal i corrent que ven la seva família i passar aquí 7 dies, 10 dies, 4 dies, el que sigui. Això hauria de ser públic normalitzat. La qual no vol dir que no hi hagi gent jove que cerqui diversió. Però és que el problema està... És aquest el problema. Segona cosa que hem de pensar, és a dir, el tema greu, i ara són els aeroports. Per què? Els aeroports en aquests moments estan utilitzant la seva capacitat màxima de venguda cap aquí. Això és una autèntica barbaritat, i aquesta capacitat màxima l'utilitzen, és a dir, evidentment, el mes d'agost i el mes de juliol. Perquè l'aeroport, vull dir que no és una tasca de servei públic, i és un servei privat, perquè no oblidem que hi ha una societat anònima, que el 49% són de companyies constructores bèsties, que evidentment el que cerquen és benefici. És a dir, els aeroports tenen capacitat de gestionar el flux, per tant, de derivar part del flux a altres moments, i no ho fan. No ho fan, perquè, insisteix, el seu objectiu als aeroports és únic i exclusivament el benefici. Això és un tema gravíssim, molt greu. I
per tant, falta més regulació?
Claro. Per entendre-nos, cada any, com vostè sap, hi ha una conferència civiliata en la qual són companyies aèries, els aeroports van allà i posen d'una taula la seva capacitat de vol. És a dir, per tant, tant per minut, tant per dia, tal el que sigui. Evidentment, nosaltres presentem sempre el màxim. Però també els aeroports alemans, que han decidit en conveni, en Düsseldorf, per exemple, els ciutadans, de que no volen el vespre, Per tant, és quan posen la seva capacitat, se del vespre la lleven. Per tant, nosaltres hem de posar una capacitat més distribuïda, no sempre en el màxim. Això es pot fer, però això és gestió dels fluxos, i gestió insisteix en funció de l'interès comú, no del màxim benefici utilitzant la màxima capacitat.
No? I què passarà si no posem límits?
Bueno, pues, que cada vegada aquesta sensació de massificació s'anirà en un moment. I més una altra cosa. Ara també hem aprofitat ja, que era perquè és el riu Pisuerga que passa per Jolit, per mesclar tot el tema de massificació a l'hora del turisme vacacional, a l'hora del turisme de vivendes turístiques. Ho hem mesclat tot, i crec que ha quedat molt alerta mesclar-ho tot, És a dir, evidentment, no mos enganyem...
Perquè està tot molt relacionat.
Sí, però bé, hem relacionat de manera directa el tema de la manca de vivendes assequibles en la vivenda vacacional turística. No té per què ser així. És a dir, no té per què ser així. Segona cosa, evidentment que hi ha una demanda de vivenda turística, però la classe d'aquesta demanda turística el que s'ha de fer és regular, però no prohibir, perquè és un mercat existent. És a dir, i per tant, jo crec que en aquests moments ens estan passant d'un extrem a l'altre. I per tant, insisteix en el diagnòstic. Per favor, som-nos una taula i anem, senyors, quina enfermedad tenim? Vinga, i apuntam. No feu llibre, són dos fals. Vale. Quines mesures hem de posar? Una de tipus...
Qual seria la primera? Pot ser aquesta que queda fixat al sostre de places de Balears?
Sí, però bé, és que el sostre de banda de Balears és un altre problema. Bé, és a dir, el turisme ha canviat en un altre aspecte. Antes estava una mitja de 15 dies, està una mitja de 7 dies. Saps què vol dir això? Que ha de venir més gent per tenir una ocupació del 80%. Claro, és a dir, per tant, l'aeroport ha de moure més gent perquè els hotels estiguin plens, perquè no estan 15 dies, estan 7 dies de mitja. I això és un tema que hi ha que considerar. Per tant, el tema no només és aturar el número de places, sinó la gestió d'aquestes places.
La conclusió d'Antonio de Tarabin és molt clara, ni una manca de regulació. El president de la Fundació Gadeso, moltes gràcies i molt bon vespre.
Gràcies a vosaltres i bon vespre.
Això és Quin Estiu.
No conec aquesta cançó, A qui li importa, del grup espanyol Alaska Dinarama, llançada com a senzill el 1986, conclosa en l'àlbum No es pecado. Va ser el segon senzill de l'esmentat àlbum Europa i el tercer Amèrica. La seva lletra al·ludeix a la llibertat i a la independència individual al marge dels prejudicis de l'altre. Encara que no al·ludeix a l'homosexualitat, els col·lectius gais l'entenen com a himne i s'ha convertit en una cançó emblemàtica dels anys 80, cançó de l'estiu de 1991 i present a totes les festes que se precien de pobles, roqueres o amics de casa, tot un himne i només per a l'homosexualitat.
Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones.
I com a curiositat, el tema ha estat classificat per la revista Rolling Stone en el número 52 de les 200 millors cançons de pop rock espanyol, segons el rànquing publicat al 2010.
Para mí. Yeah.
Això és Quin Estiu.
Sonamar presenta Fusión & Co. Ven a vivir en familia una experiencia increíble. Todo el mes de agosto, oferta especial residentes. Desde 49 euros cena y espectáculo. Y los lunes, además, niños gratis. Fusión & Co. en Sonamar. Una experiencia inolvidable. Y recuerda, los lunes, niños gratis. Más info en sonamar.com.
Si vols conèixer tota l'actualitat poliesportiva de Can Nostre, a Zona Mixta en trobaràs tota la informació. Una passejada pel nostre esport a tots els nivells.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Joan Fortesa.
L'altaveu de tot l'esport de les Illes.
A IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Capdepera 96.4.
Això és Quin Estiu.
Continuem aquí en estiu, aquest revers estiuenc de l'informatiu Espre, i ara anem a Palma, visitarem el Jazz Boyer Club, perquè allí aquesta tarda hi ha un concert de District Mod, els estan escoltant. Roberto Menéndez es el organizador del evento. Roberto, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, encantado de conversar con vosotros, mucho gusto.
Noches de música en el centro de Palma, cerca de la Lonja y la Catedral, donde los protagonistas son artistas locales a los que les cuesta encontrar, quizás, nos cuesta encontrar quizás en internet. Turno hoy para District Mod, ¿qué podemos contar de ellos?
¿Qué tal? Bueno, mira, el que nosotros estamos ahí hace muchos años, en el centro mismo de Palma, en plena Lonja, somos sobrevivientes, la verdad, porque antes había muchos más y esa zona vivía con la música, y ahora prácticamente ha cerrado el Bluesville. Nosotros hemos quedado ahí alzando la bandera de la música en vivo, que es tan importante para una ciudad como Palma, que con tanto turismo, con tanta movida. Y bueno, ahí tenemos cada noche distintos grupos, y la inmensa mayoría de los grupos que están cada noche en el Jazz Boyer Club son artistas locales, que se buscan la vida como pueden, como todos. Tú sabes que el jazz y las músicas, digamos, de culto, las músicas estas que no son muy multitudinarias, es difícil llevarlo, es difícil sostenerlo, pero bueno, de aquí es de donde, es como la cocina, ¿no? Los sitios de música en vivo, los clubes de jazz, los clubes de música, son los lugares donde dan sus primeros pasos los que después serán los grandes talentos. Así que hoy tenemos como cada día un grupo, District Mod, mañana Sui Bomb Jazz, Funky Kings, distintos géneros, ¿sabes? De más cercanos al rock, menos cercanos al rock, más de soul, neo soul, jazz, blues, un poquito cada día, variedad de estilos.
Pues lo vamos a recordar esta noche, como nos estaba contando Roberto, es District Mod, será a partir de las 9, en un ratito.
A las 9, sí, en un ratito, porque claro, los días de semana, nuestros horarios, tú sabes que la Lonja es una zona acústicamente contaminada, según las autoridades, entonces los horarios para nosotros son bastante complicados y tenemos que terminar a la 1 de la madrugada, imagínate, a la hora en que la gente...
Para cuidar el descanso, ¿no?, de los que están cerquita.
Exactamente, así que empezamos tempranito, y los viernes y sábados, que son días más largos, porque podemos trabajar hasta las 3 de la madrugada, tenemos doble turno, digamos, un grupo a las 9, un grupo, un dúo, un solista, una cosa más ligada al cantautor, a la música más tranquila, y después siempre a partir de las 10:30, 11, una banda, tríos, cuartetos, quintetos de todos estos estilos que hemos nombrado.
Y mañana Suribom Jazz, como nos estaba contando, y el miércoles habrá otro nuevo concierto, en este caso será Funky Kings of Palma, está muy bien también.
Está muy bien también, y el jueves Andrea Cuzzati y Big Yuyu, ¿sabes? El viernes, que es una de las mejores bandas de blues que hay en esta isla, largamente.
Ahora que hablamos de estas bandas que están arrancando, que están empezando en el panorama musical en la isla, ¿cuál sería ese estado de salud? ¿En qué momento están ellas?
Uf, difícil pregunta, ¿eh? Difícil pregunta. A mí no me gusta ser pesimista, ni, ¿sabes?, ni derramar lágrimas de cocodrilo, pero el estado de salud de los espacios de música en vivo, que son al final de cuentas los lugares donde todos estos grupos pueden desarrollarse, no es de los más felices, no es de los más felices, hay muchos problemas, hay muchas limitaciones, tampoco hay que decirlo, este es el mejor negocio del mundo, ¿sabes?, es complicado, necesitas una serie de cuestiones técnicas, de limitadores, de sonido, de zonas que permitan que haya música en vivo. Entonces, bueno, lo que pasa es que Mallorca, con estas temporadas récord y tanto turismo y tantos hoteles haciendo cosas, yo creo que hay una posibilidad de para las bandas. Y
encuentran
para
su espacio ellas, ¿no? Para
sí,
poder...
sí, hay una cosa muy estacional, muy de 3-4 meses al año. Pero bueno, todo hay que decirlo, ¿no? Este año sí, de verdad, que será una temporada muy buena para creo, casi todo el mundo.
Y ahí están ellas. Y en cuanto al jazz, ¿qué podemos contar del jazz en Palma?
Uf, el del jazz, bueno, el jazz es como una vocación, ¿no? Es los que tenemos esta cosa del jazz metida en las venas, no nos la podemos sacar nunca. Y la verdad, ¿qué podemos decir? Hoy por hoy no está en su mejor momento, el jazz no pasa en general en el mundo, ¿eh? No es un tema ni de Palma ni de España. Hoy por hoy la escena del jazz internacional está pasando por una especie de meseta donde los grandes nombres, los de toda la vida, los que marcaron un poco la dirección de la música del jazz como concepto en estos últimos 30 años, ya empiezan a tener todos más de 70, 75. Son gente mayor, trabaja cada vez menos, sus cachets son enormes, muy altos, porque obviamente se cotizan más. Entonces, claro, nos encontramos, fíjate, en los festivales de jazz importantes que sigue habiendo en España, por supuesto.
Como el Ibiza, por supuesto, el Ibiza Jazz Festival.
El de Ibiza, claro, y bueno, y San Sebastián, y Madrid, y Barcelona, que todos ahora termina el verano y empiezan muchos. Y nosotros, que alguna vez hicimos lo que pudimos para estar en esa liga, ¿no?, con nuestro Jazz Wire Festival, que esperamos retomar en algún momento, si se puede, este año o el que viene. Te digo, como género no pasa por su mejor momento, pero indudablemente en todos los ciudades, en todos sitios vas a encontrar alguien, un lugar, un club, un grupo, una radio, un sitio donde el jazz sigue siendo parte importante de la música de esa ciudad.
De momento, Jazz Wire Club es un lugar privado que atiende al arte en diferentes manifestaciones, como la música, lo han estado escuchando, hay concierto en un ratito a las 9, mañana, pasado, y los fines de semana un poquito más. También hay espacio para la fotografía. Ahora mismo hay expuesta de modo permanente la muestra de Gerardo Cañellas y hay conferencias, claro, Talleres, diferentes eventos abiertos al público.
Exactamente, claro, nosotros con Gerardo, que somos los que tuvimos la idea de desarrollar esto, uno de nosotros desde el lado de la producción y él como gran fotógrafo que es, que se ha recorrido todos los clubes de jazz del mundo y ha fotografiado, creo que, a todos los grandes artistas del género, ¿cómo no habríamos de tener ahí una exposición permanente con cuadros, con fotos? Es un sitio muy guapo, la verdad que es un sitio muy guapo, muy pequeñito, ya nos gustaría que fuera bastante más amplio, porque el que lo conoce lo sabe, es una vieja casona mallorquina de estas del siglo XVI, donde está el ábaco en esa esquina tan linda de la lonja, con sus maderas antiquísimas, suena muy bien, la gente está prácticamente sobre el escenario, o sea, hay una conexión ahí para el que le gusta ver cómo se arma esta mágica cosa de la música en vivo. Es un sitio soñado, ¿sabes? Te tomas una copita, no se cobra entrada, en fin, nada, que está muy bien, yo lo recomiendo.
Y, por supuesto, también con la importancia de darle espacio a los artistas locales de la isla. Roberto Menéndez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes y hasta pronto.
Gracias a ustedes, muy amable. Muchas gracias. Adiós.
Naltros continuem aquí en estío.
Això és Quin Estiu. No te l'acabaràs.
Avui en No te l'acabaràs parlarem del pavelló número 6 d'Anton Chekhov, que està considerat com un dels principals autors de contes i relats curts, demostrant que no fa falta escriure un totxo de 500 pàgines per donar-te-les d'artista, potser per això avui sí te l'acabaràs. El pavelló número 6 narra l'amistat que sorgeix entre el director d'un psiquiàtric, Andrei Efimich Ragin, i un dels seus pacients, paranoico, Ivan Dmitrich, home de gran intel·lectualitat. A través de les seves converses, Chekhov desgrana els seus pensaments sobre la vulgaritat de la societat, l'estoïcisme i la filosofia. És un relat de fàcil lectura que no deixa indiferent amb molts diàlegs que conviden a pensar. En general, els relats de Chekhov mostren a personatges desemparats, oblidats pel sistema, aliens a la maquinària de la societat en un to reivindicatiu. El pavelló número 6 comença així la seva versió en castellà. En el patio del hospital hay un pequeño pabellón rodeado de un verdadero bosque de cardos, ortigas y cáñamo silvestre. Su techumbre está oxidada, la chimenea medio caída, los escalones de la entrada se hallan podridos y cubiertos de hierba y del yeso del enlúcido no quedan más que las huellas. Su fachada da al hospital y por la parte trasera empieza el campo del que lo separa una valla gris coronada de clavos. Estos clavos, con las puntas hacia arriba, la valla y el propio pabellón tienen ese aspecto particular, triste y repulsivo, que en nuestro país solo se encuentra en los hospitales y las cárceles. Si no teméis que os piquen las ortigas, sigamos el estrecho sendero que lleva al pabellón y veremos qué pasa dentro. Abrimos la primera puerta y pasamos al zaguán. Aquí, junto a la pared y la estufa, hay verdaderas montañas de trastos y ropas, colchonetas viejas, batas hechas un guiñapo, pantalones, camisas a rayas azules, zapatos rotos que no sirven para nada. Todos estos harapos están amontonados, arrugados, revueltos, medio podridos, y de ellos emana un olor pestilente. Sobre esta basura se halla, siempre tumbado, con la pipa entre los dientes, el loquero Nikita, viejo soldado licenciado de galones descoloridos. Fins aquí, Quin Estiu. Arribam a les 8 de la tarda. Temps ara per a la informació als butlletins d'IV3. Naltros tornarem demà a les 7:30. Molt bona tarda.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre. El Consell Insular d'Eivissa ha obert diligència.